acabat, tothom té clar que ha de ser habitatge en lloguer, que promocionar el lloguer segurament és una bona opció, però efectivament les classes mitjanes s'acaben convertint en el destinatari final de les polítiques públiques, perquè són al final les que sustenten no solament el país, sinó la democràcia en si. Ara, com es fa contenint els lloguers? Pel que sembla, ara per ara, ja dic, sense haver fet l'altre, sense haver fet tota aquesta col·laboració públic-privada en un parc de lloguer social, sembla que no. Sembla que treuen a bona part, i es queixaven alguns dels gremis de llogaters, no? Home, és que amb la llei que fan afecta els grans tenedors entesos com a persones jurídiques, però el petit propietari que té un o dos, aquest no li afecta i, per tant, continua igual. Bueno, continua igual, i si no continua igual, trauran els pisos del lloguer. Per tant, si al final el que tens és una oferta molt petita, encara que l'hagis retinguda des del punt de vista del lloguer, no arriba a la classe mitjana. És a dir, que hem d'evitar que hi hagi trets al peu. I aquests trets al peu, com s'arreglen? Probablement millorant les condicions i les oportunitats d'aquesta classe mitjana que tingui,
també.
Rebaixant segurament la part de la pressió fiscal.
És veritat que aquesta llei, que avui el Consell de Ministres aprovarà en plena crisi perquè no es posen d'acord Podem i el PSOE en d'altres qüestions, en aquesta sí que van aconseguir desencallar-la, i es produeix la circumstància que és que les associacions que treballen per ajudar les persones que tenen dificultats amb els lloguers, o la gent jove de la classe mitjana, dic la gent jove perquè és la primera que va començar a detectar que no podia pagar lloguers, per exemple, a la ciutat de Barcelona, malgrat estar treballant, per entendre'ns, ja han dit que la llei és suficient i demanen que s'endarrereixi, i els promotors, constructors, etc., tots diuen que no és bona i que no s'ha d'aplicar.
És que hi ha una qüestió.
I posen l'exemple sempre el mateix, que l'ha tornat a posar el senyor Gassiot, que és Barcelona. No diu a Barcelona, clar, des que es va aprovar. És veritat que hi ha un pols, diguem-ne, del sector amb l'alcaldessa Colau, ja no cal entrar-hi, no? Però que tant si són promotors, com si són constructors, com si són rehabilitadors, no? Tothom diu a Barcelona, des que hi ha aquesta situació, està baixant l'activitat.
És que hi ha una qüestió sobre la llei que avui passa pel Consell de Ministres, que és una llei molt menys ambiciosa que la llei catalana. I jo, des del meu punt de vista, crec que és un projecte legislatiu que està pensat perquè Podem i PSOE puguin dir que ho han fet i no va a l'arrel del problema. I dues dades sobre la llei catalana que fa un any que està en vigor. Són dades de l'Incasòl i de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Després d'un any, en els 61 municipis d'àrea tensionada, és a dir, en aquells que s'aplica la llei, els preus del lloguer van baixar per sobre de la mitjana. I una altra cosa que, diguéssim, desmenteix una mica els grans problemes que se situaven. Tampoc es van firmar menys contractes en l'últim any. Perquè s'havia dit, no, és que s'aplicarà la llei, no hi haurà pisos de lloguer disponibles perquè els propietaris no voldran fer-ho. No s'han firmat menys contractes.
Josep Maria, d'aquesta llei se n'està parlant gaire aquí a Madrid, o amb tot el que està passant entre Podem i el PSOE, entre Calviño i Díaz des de divendres, ja tot queda en segon pla i només s'està pendent d'aquesta nova reunió entre els dos partits a govern, a veure si tanca la crisi o no?
Home, la gresca sempre fa més titulars, òbviament, però sobre la matèria de la vivenda també n'hi haurà de gresca, perquè Podemos era més ambiciosa i perquè aquest serà una qüestió d'aquelles a analitzar en diferido, que diria la Cuspedal. És a dir, veurem els efectes, no? I segons com siguin els efectes. Sobre els efectes del que s'ha fet a Catalunya depèn de la font informant. Perquè, primer, és una llei recorreguda. Parlant de constitucional, ja veurem com acaba aquesta qüestió.
La catalana, després... vols dir, eh?
Sí, sí, sí. I sí, l'altra encara no s'ha aprovat.
No, no, per això.
Sí, sí. Sí, no, però ja fas bé de preguntar-ho, perquè els partits ara, abans de que una llei estigui al BOE, ja la voldrien recórrer. perquè sí, hi ha una autèntica carrera per anar al Constitucional, sobretot entre el PP i Vox. A veure, saps allò, a veure quin se cobra més pieces. Però la qüestió és que la reacció del mercat segurament està encara per veure, no? Perquè, ja dic, depèn de qui t'informa i quina anàlisi fa dels resultats, sigui blanc o negre. En tot cas, jo sobre la qüestió general de la manca de subministres, saps el que em plantejo? En fi, reflexions una mica més filosòfiques o globals, mai millor dit, perquè realment el comerç és a escala mundial que s'està parant, no? O sigui, o està tenint dificultats per funcionar, I això em recondueix... En fi, aquí voldria doncs, poder llegir doncs, el Toni Jut, si seguís entre nosaltres, les seves reflexions sobre el que això vol dir per la pròpia democràcia. No? És a dir, si una pandèmia pot tenir aquests efectes en cadena, no? d'afectar el comerç mundial i que per tenir una rentadora hagis d'esperar mesos, o un vehicle, o un automòbil, i en definitiva, fins a quin punt els governs poden operar amb previsibilitat. És a dir, si ja per respecte als costos de la llum estem patint el que estem patint, i estan patint els que governen perquè saben que l'electorat respondrà amb càstig, doncs imagina't el que vol dir si el fenomen anés més lluny, anés a més, el fet de que la vida quotidiana pugui, no dic paralitzar-se, però sí ralentitzar-se, perquè hi ha un problema de subministres i de conducció dels béns amunt i avall. La previsibilitat d'aquests fenòmens. Ho dic perquè davant de qualsevol cosa que funcioni malament, la crítica que en tot sistema es posa en marxa és doble, no? Un, la imprevisió, i l'altre, la falta de reacció. Això és del manual, no? ¿Usted qué tiene que reprochar? Pues la imprevisió ni la falta de reacció. Clar, hi ha fenòmens sobre els quals és molt difícil tenir previsió i tenir capacitat de reacció.
Sí, però sí que és veritat que hi ha, i això mira, ara m'agradarà plantejar-vos-ho, que segurament ens hem de començar a plantejar una mica també com a societat com som, eh? Perquè fixa't que en aquesta crisi de les matèries primeres que hem anat parlant i a la gent li hem anat explicant i els parlem de coses que al final ens queden molt lluny, no? Parlem de semiconductors, la crisi dels microxips, ara la construcció, no? Acer, ferro... Escolta'm, avui a La Vanguardia expliquen que el sector del llibre pateix per si ens faltarà paper. Paper, és a dir, ja no estem parlant d'una alta tecnologia que has d'anar a buscar un país molt llunyà perquè la tenen i són capaços de produir-la a un preu. Estem parlant de paper, que és una de les coses que la humanitat produeix des de fa més anys. I jo conec casos d'empreses que es dedicaven al sector del cartró a l'àrea metropolitana de Barcelona i que van perdre negoci perquè venien més car que el paper i el cartró que arribava de la Xina. Ara hi entrem, eh? Més que ara perquè he de fer una connexió en aquests moments amb la Sílvia Muñoz i tornem a aquesta qüestió, eh? La Sílvia està pendent del que passa amb aquesta operació policial dels Mossos d'Esquadra que hem conegut a primera hora d'aquest matí. Sílvia, aquesta actuació policial dels Mossos a Llinars del Vallès, també a l'entorn de la comissaria de la policia local. Recapitulem una mica la informació que tenim fins a aquesta hora i l'actualitzem en la mesura del possible. A veure, bon dia.
Hola, bon dia, Pol. Doncs sí, aquesta hora segueixen els escorcolls a diversos municipis de Catalunya en una operació contra el tràfic de marihuana. Segons ha avançat el periòdico i ha pogut confirmar Ràdio Estel, els Mossos d'Esquadra han desplegat a les 5 del matí una operació contra el tràfic de drogues i estan fent 28 escorcolls en diferents localitats, principalment, com deies, a Llinars del Vallès i Barcelona. Entre els detinguts hi ha almenys 4 agents de la policia local de Llinars del Vallès, el que representa el 20% del cos municipal, i ha requisat un miler de plantes. Les detencions s'han produït per presumpta col·laboració dels agents amb la banda criminal i no es descarten que hi hagi més agents del cos arrestats. Un dels agents detinguts seria el que estava parlant amb un home que va morir tirotejat a Llinars el desembre del 2019 i que llavors es va dir que era el seu confident. La investigació va començar ara fa prop d'un any i segons les primeres informacions, els policies es dedicaven a protegir les plantes i magatzems dels traficants dominicans. Ara la policia catalana està registrant diversos edificis, entre els quals la comissaria de Llinars.
Moltes gràcies, Sílvia. Anem actualitzant la informació a Ràdio Estel. Per tant, déu-n'hi-do amb aquesta operació policial dels Mossos d'Esquadra. 28 escorcolls i almenys aquestes 4 persones, 4 policies locals de Llinars detinguts en aquesta intervenció. He demanat aquesta setmana poder parlar amb algú de Mossos d'Esquadra perquè això de la marihuana a Catalunya és bastant més seriós del que pot semblar quan els mitjans anem dient de començar d'una plantació de marihuana amb no sé quantes plantes, diguem-ne.
De fet, Pol, la setmana passada al Parlament ja es va debatre una moció a instàncies d'Units per Avançar a PSC en aquesta línia, que demanava més suport policial perquè tant, crec que era el dia de les esquadres de Girona, com en el dia de les esquadres d'aquesta setmana passada en què va pronunciar-se el major Trapero, un dels problemes que figuraven les prioritats per atendre dels Mossos d'Esquadra és com atendre el combat contra aquestes màfies. Perquè
jo,
estem parlant de màfies.
Diré quatre coses que no tenen res a veure l'una amb l'altra, però totes tenen a veure amb la marihuana a Catalunya. Que darrerament m'ha explicat que hem trobat un home mort en una plantació de marihuana, que els Mossos d'Esquadra han detingut quatre policies locals implicats en una... presumptament implicats en una xarxa de tràfic i cultiu de marihuana, agents dels Mossos d'Esquadra ferits per armes i trampes que es posen en plantacions cada vegada més grans de marihuana, els Mossos dient que està creixent el mercat negre de venda il·legal d'armes a Catalunya. Per què? Perquè les bandes que es dediquen al tràfic de la marihuana estan fomentant que es comprin armes al mercat negre a Catalunya. Per tant, alguna cosa està passant i és... bastant normal, vist des de fora, que els Mossos d'Esquadra diguin potser que potser
de fet, els Mossos,
que ens hi posem.
Els Mossos estan parlant de narcoeconomia ja en relació a la marihuana a Catalunya.
Doncs vinga, va, aviam. Demà parlarem de marihuana amb en Joan Colom, que és el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, no evidentment per la part del narcotràfic, sinó de l'ús social que hi ha de la marihuana. També a casa nostra, el Congrés en va tombar la setmana passada d'entrar a regular-lo des del punt de vista de l'ús terapèutic. I a veure si de cara a demà passat o l'altre podem parlar també amb algú de Mossos. A veure, he tallat a la Montserrat quan estava dient que jo estic quedant-me fascinat que en aquest país es veu que no podem ni imprimir llibres sense dependre de la Xina, diguem-ne. De fet, és pitjor. No es tracta d'imprimir les pàgines dels llibres, sinó de fer-los les portades, les tapes dures, això que se'n diu llibre de tapa dura, doncs la tapa dura, es veu que el cartró ha de venir de la Xina per poder imprimir llibres.
I, efectivament, aquest és el problema i d'aquí plora la criatura, perquè mentre hi havia una diferència importantíssima en el nivell social i econòmic entre els països que rebien aquestes matèries i els que les fabricaven o feien els productes semifacturats que eren especialistes, el que fos que vingués de fora, cap problema. Però quan la Xina, que ja els economistes ja ho preveien, diu, bueno, té una piràmide molt complicada des del punt de vista demogràfic, però mica en mica va avançant cap a generar una certa classe mitjana també ells, no? Quan aquesta classe mitjana comença a consumir internament, el consum intern es menja qualsevol... Les exportacions es fan més petites i, per tant, diuen primer els nostres, com diria qualsevol, i no són pas pocs, són una passada de gent. Aleshores, això que acaba generant... Bueno, una cosa que ja s'ha produït en les civilitzacions... Jo estava pensant, abans es posava filosòfica en Josep Maria, i jo recordo el que en el seu moment vaig estudiar sobre l'Imperi Romà, que jo, de fet, estava en un altre departament que era el de Constitucional, i pensava, aquestes coses ja ens han passat. Com diu la Carme Reijer, no podem dir és nou, i efectivament no és nou, però la crisi d'un imperi es va produir per una manca d'abastiment de cert tipus de matèries, perquè hi havia altres civilitzacions al d'entorn que tenien les seves pròpies necessitats. Clar, això, si a més s'afegeix aquesta voracitat del consum que genera, entre altres coses, l'obsolescència programada de molts productes que s'han de llançar, per molt que es vulgui parlar d'economia circular i que segurament seria en part una solució, perquè no és del tot una solució, perquè hem electrificat molta part de les nostres vides i, per tant, la major part dels productes ja no poden ser mecànics, sinó que necessiten aquesta electrònica, bueno, és una tormenta perfecta. És a dir, estem en una situació que realment no sabem fins a quin punt. L'altre problema del que apuntàveu abans sobre el cannabis i tot el que va associat des del punt de vista del crim organitzat és perillosíssim, però des del punt de vista sistèmic crec que aquest del desabastiment no és... És la punta de llança d'un problema que pot ser catastròfic, no? La sensació de que un país s'atura perquè no arriba a res, com la cadena, si ja ho hem viscut des del punt de vista de l'epidèmia, imagineu el que significaria des del punt de vista material, és a dir, no arriba a res per fer res, i aleshores què fem? I qui treballa? I per tant, qui compra? Perquè no hi haurà sou. En fi...
Només una cosa, aquest entorn aquesta situació que descrivia la Montse en l'avantsala del Nadal i, per tant, d'una època de màxim consum, no? Per tant, sí, podríem estar davant d'una situació molt complexa. Molt complexa.
A veure, Josep Maria, per acabar.
Sona ciència-ficció, aquest escenari, Però, clar, depèn des de quin angle del món es contempli, no? Des de Xina, probablement, no dic que estiguin contents, però pensaran, allò, el món ens necessita, no? Som imprescindibles. I, en certa manera, tindrien raó. Cada cop ho estan sent més, no? Els productes que arriben amb contenidors o amb altres mitjans de transport, que no sigui per mar, des d'allà. Però això ens ha de, jo crec, que ens ha de fer girar un altre cop el cap cap a Europa. És a dir, des d'Espanya, des de Catalunya, el nostre equip és Europa. I amb la pandèmia jo crec que les coses han funcionat mitjanament bé perquè s'ha treballat a escala europea. Imagineu-vos el que hauria pogut ser els països europeus competint per anar a veure qui compra més mascaretes o més vacunes i qui les aconsegueix abans i en fi, aconsegueix que no estiguin barrejades amb aigua i siguin més efectives per un costat. I lamento, en canvi, doncs, comprovar que quan es parla dels preus energètics, aquesta solidaritat europea torna a trontollar, no? És a dir, la construcció de la unitat a Europa, i ja no diguem, en fi, per el mal exemple que han donat els britànics, doncs és molt difícil i doncs molt accidentada. Però jo diria que és la nostra salvació, perquè si Europa no aconsegueix avançar amb la seva unitat, doncs patirem molt, i això que ens està passant ara amb els subministres, estic segur que només és una prova, en fi, un experiment que és el resultat de molts factors, però que algú n'està traient profit, i en fi, probablement a la vora nostra.
Josep Maria Brunet, Montserrat Nebrera, Joan Serra, moltes gràcies a tots tres per haver tornat.
El plaer nostre.
Que vagi molt bé. Farem una pausa molt breu per la publicitat i en tornar. Mira, avui a La Vanguardia llegeixo una entrevista molt interessant amb el Hadi Partovi, que és un programador informàtic, un emprenedor tecnològic, i en aquesta entrevista explica que ensenyar computació hauria de ser una qüestió tan bàsica com la lectura. Es refereix a l'escola. Doncs hi ha una escola de Barcelona que està introduint en el pla docent de primària, també a l'ESO, però a primària, explicar-los als alumnes què és i com es fa la tecnologia blockchain. Ara us ho expliquem.
Ràdio Estel. Soc Ignasi Miranda i cada dia us ofereixo des de Ràdio Estel el millor resum de l'actualitat religiosa i social de manera propera i serena. A 3:15 i a 6:45 de la tarda podeu escoltar-nos sense distància. De dilluns a divendres, molt a prop de vosaltres, les notícies del moment sense distància. A 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Hola, soy en Josep Roca. Al nuestro celler tenemos más de 85.000 ampollas, pero n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
un temps que se sent a parlar de la tecnologia digital del blockchain. No tothom ho acaba d'entendre, o acabem d'entendre exactament en què consisteix. Sabem que és a l'ordre del dia. Sabem, per exemple, que està darrere de l'auge de les criptomonedes, que estan agafant una certa volada. Però el cert és que aquesta tecnologia blockchain, tot i que cada vegada és més present a les nostres vides, és per a moltes persones encara una gran desconeguda. A Barcelona, l'escola Sant Peter School ha inclòs a la seva oferta educativa aquesta tecnologia blockchain com a exemple d'estructura tecnològica democratitzada. Avui en volem parlar amb la Teresa Ferrer, que és coordinadora pedagògica d'aquest centre, per entendre per què aquesta nova tecnologia s'ha d'incorporar en l'educació dels més joves i què hi pot aportar. Senyora Ferrer, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Han decidit incloure aquesta tecnologia del blockchain al pla docent de segon de primària, cinquè de primària, a segon i a tercer d'ESO, si no m'equivoco. Amb quin objectiu? És a dir, per què incloure aquesta tecnologia en la formació d'aquests nens i nenes?
A veure, nosaltres, la nostra escola té un projecte educatiu centrat en tres pilars bàsics.
Sí.
Un d'aquests pilars són, us els anomeno tots, volem que els nostres alumnes siguin change makers, no? Que en el futur siguin capaços de fer servir la tecnologia per solucionar problemes, tant climàtics com socials, ecològics, sostenibilitat, etc. Aquest seria un primer punt en el que veiem que aquestes noves tecnologies tenen importància perquè els alumnes comencin a conèixer-les. També estem molt interessats en que basin les seves decisions en facts, no? en dades.
Sí.
I puguin comparar i tenir pensament crític. Llavors, és el que nosaltres anomenem el factfulness, no? Basa tota la teva informació en dades que puguis contrastar, fer servir diferents recursos, diferents... quan facis la teva recerca d'informació, vés a buscar-ho diferents a llocs que siguin realment adequats per la teva informació.
Però això com lliga amb el blockchain?
El blockchain és una tecnologia, nosaltres l'entenem com una tecnologia exponencial, que tal com anàveu explicant vosaltres, té un gran impacte social en aquest moment, i pensem que han de començar a entendre quina repercussió té, sobretot a la part social, així és com ho hem introduït. Des de les nostres assignatures de ciències socials, etc., quin altre tipus d'organització pot tenir el sistema monetari? Tal com comentàveu, és una forma descentralitzada, no hi ha un poder, una persona central, un banc, una administració que és el que regula... I pensem que és bo per ells per començar, doncs, discussions, per començar a parlar d'aquestes altres maneres alternatives d'organitzar-se. I quan això, ja heu comentat, que comencem amb els més petits, no per primària.
Clar, es tracta ja de donar-los aquesta visió tecnològica des de molt joves, no? Des de...
I visió, sí, social i tecnològica. La que ens anem pujant una miqueta més amunt cap a segon de l'ESO, tercer de l'ESO, ells ja entenen, poden entendre el que és un algoritme, poden començar a programar algun tipus de construcció que es fa servir en aquesta cadena d'ordinadors, o parlar una mica de criptografia, no? A les converses surt l'enigma, no? La màquina aquesta enigma que es va fer
servir.
O sigui, els hi dona com una mica de visió de relacionar idees entre el que ha sigut i en el que estem movent en el futur.
Sovint als pares ens costa una mica, quan hem d'entendre coses al voltant de l'educació dels nostres fills, d'assumir com a coses bones allò que no acabem d'entendre. No sé si ha sigut fàcil, diguem-ne, entre els pares i mares dels alumnes, no? De primària, no? Perquè jo puc arribar-ho a entendre, no? Que algú a l'ESO digui, mira, doncs ja, no? el noi, la noia ja té una certa edat i es manega per les xarxes i amb internet constantment, potser té un sentit, no? Però potser primària, que diguin, vols dir que primària els hem d'explicar què és el blockchain? Si amb prou feina sabran entendre la paraula en anglès, per entendre'ns, no?
Sí, forma part de l'esperit de l'escola. Normalment, no és una cosa, no és com un bolet que hagi sortit aquesta, no?, aquesta iniciativa de blockchain. Ja fem molt les coses d'aquesta manera. Ens orientem molt a la indagació, a la investigació, i a deixar els alumnes també que explorin les idees que ells porten a la taula, amb converses no amb els més petits de segon, però amb converses amb els de cinquè de primària. Ells mateixos parlaven de criptomonedes, a la família, no? Hi ha gent que ja en comença a tenir, parlaven dels wallets, no? Que és això, si puc fer servir aquesta criptomoneda per anar, ells deien, PortAventura ja es pot entrar pagant amb criptomonedes.
Clar.
Home, doncs potser no està tan lluny de la seva realitat, no? I no hi ha un, o sigui, hi ha una acceptació per part de les famílies bastant bona. Estem tots alineats en que és una part de la seva educació, no total, no? També doncs, hem de seguir el currículum normal, adequat a la seva edat, pues, no? Per exemple, els de segon, les bitcoins, no? Les monedes, les criptomonedes, s'introdueixen quan a dintre de l'assignatura de matemàtiques fem una mica de canvi de moneda entre...
Al final també és donar-los elements que al final per ells sí que poden estar bastant més integrats a la seva vida del que ens sembla, no?
Sí, és introduir en el currículum de manera natural, seguint una mica les seves converses i les seves inquietuds i sobretot guiat molt pel professor, que sap molt bé allà on vol anar-ho a encaixar. Ja us dic, per exemple, amb els de year 2, doncs, amb els de segon de primària, encaixa molt bé amb l'apartat de matemàtiques i de canvi o... No canvi de monedes, però encara no estan, però començar a entendre, no?, que hi ha una realitat i que es fan servir, doncs, euros, dòlars, gens, etc. La població aquí a l'escola és molt internacional.
Clar.
I és una manera com de començar de manera abstracta introduint la idea i baixar la realitat de l'aula.
La Teresa Ferrer és la coordinadora pedagògica de l'escola Sant Peter's School i avui ha volgut participar, ha tingut la gentilesa d'atendre'ns per explicar aquesta novetat, aquesta introducció d'aquest blockchain al pla docent a partir de segon de primària i fins a tercer d'ESO. Senyora Ferrer, gràcies i bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Serraga, bon dia, com anem?
Què tal? Molt bon dia,
com
Pol.
Com ho portes tu, això de les criptomonedes i el blockchain?
Fatal. L'Olga ho porta millor, sens dubte. Jo, fatal.
Bon
jo
dia,
encara...
Olga Vallejo.
Bon dia. No et pensis, el que passa és que a mi em genera molt d'interès. Ho intento entendre i estic en això, l'intent.
No, jo no hi he entrat, no puc valorar, perquè no hi he entrat. Tinc persones al meu entorn que fa un temps em van dir he comprat això, i el vell ets boig. I ara em diuen, mira quants calarons he guanyat amb això, que em vas dir que era boig, però vaja. En fi. Va, què hem de fer avui?
Mira, a partir de les 11, jo no sé si ets amant del jazz, Pol, tu.
Normal. Ah,
doncs, mires, avui serà... Mira, el protagonisme serà el jazz.
Avui t'agradarà més, ja veuràs.
I parlarem de, atenció, amb Joan Chamorro, que és músic i creador, entre d'altres, de la Sant Andreu Jazz Band, que ens visitarà amb motiu de la Barcelona Jazz Festival, que va començar, per cert, la setmana passada.
I a partir de les 12 parlarem de tendències amb Maria Almenar, que avui ens presentarà algunes de les novetats de la 080 Barcelona Fashion Week.
I ara, si us plau, pareu màquines, Carretero, para màquines, perquè arriba ella, Lady Gaga. La tenim, Pol?
La tinc clara, claríssima, sí.
D'acord? Ara, vinga. Poker Face és un dels temes més populars i com a tal, també, té doncs, les seves versions més populars de Lady Gaga. La primera... espectacular, amb majúscules. Una adaptació rockera de la banda britànica You Me at Six.
Però està clar que el que necessitem a aquestes hores és una mica de tranquil·litat, sense perdre el bon gust, com per exemple la versió del grup nord-americà Leftover Cuties.
Mira, no sé, eh?
No està mal, eh?
Saps què passa? Que la primera... O sigui, la teva, Mercè, a mi m'agrada, però la trobo molt posar-li una guitarra a l'original, no? Vull dir, té una mica una base de guitarra... Va, avui em quedo amb aquesta.
És que són quins dies.
No, és més diferent. Va, avui l'Olga guanya. Us he repartit un punt a cada una aquesta setmana o no?
Sí,
encara no?
Sí, crec que sí.
No? Va, doncs fem així, així m'ho poso fàcil.
Ho duem bé, de totes
maneres.
De
setmana. Jo us dic demà bon dia, a partir de les 8, que vagi molt bé. Seguiu aquí al matí a Ràdio Estel. Baby,
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Què tal? Com esteu? Bon dia de nou. Salutacions. Aquí us parla Mercè Raga. Avui és dimarts 26 d'octubre, Dia Mundial de la Sogra. Per cert, felicita-la, si és si tens sogra o no. Benvinguts al magazín del matí a Ràdio Estel, programa 32. Tot preparat per acompanyar-vos a partir d'ara i fins a 3:15. A la producció amb David García i en Galdric Pelegrí i a les vies de sol Jordi Carretero i José Matosas. I, de fet, us ho anunciàvem res fa pocs segons. Fins al 10 de març de l'any vinent, Barcelona s'hi celebra el Barcelona Jazz Festival. És el festival de jazz més antic dels que se celebren a la ciutat com tal. I és per això que avui hem convidat del matí a Ràdio Estel Joan Chamorro. Ell és mestre saxofonista, també impulsor de la Sant Andreu Jazz Band. En aquesta edició del Barcelona Jazz Festival, a més, el nostre convidat d'avui se li dedica un homenatge, l'anomenat Retrat d'Artista. En parlarem a partir de les 11 al matí. I aquesta setmana també s'ha inaugurat la 080 Barcelona Fashion Week i la periodista i comunicadora de moda i estils de vida, Maria Almenar, ens farà aquest matí 5 cèntims per entendre tot el que estem veient aquesta setmana al 080. I és dimarts i a l'Espai Plusvalua Dones de la mà de Mireia del Pozo ens parlarà avui de maternitat i diversitat. Els dimarts també ens visita la Txell Esteve, que és responsable de comunicació de l'obra social de Sant Joan de Déu a l'Espai Solidàriament. I, per cert, avui la Txell ens ha dit que ens porta una primícia. Hem d'estar pendents. Això serà a partir de la 1 aquí al matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
Bon dia de nou, Olga Vallejo.
Molt bon dia.
Molt bon dia, David Serra.
Hola, què tal?
Què tal? Marta Jarque,
bon dia. Què tal?
Què t'ha passat, Marta?
A mi?
Això de la sogra i m'has posat uns ulls així.
No, perquè em fa gràcia. Felicitats a totes les sogres del món.
Del món, no?
I que pensin que les joves, que potser algun dia seran sogres, que ho tinguin present.
Sí, exacte.
Que estaria bé aquest detall.
Perquè les tractem bé, no? Perquè sempre hi ha hagut com aquest mite, no? Que
sí, que són una mica bruixes, no?
Absurd, em sembla totalment absurd, però...
Sí, és el teu cas, David.
Jo amb la meva sogra em porto sensacionalment, esplèndidament bé.
Ens està escoltant?
No. Crec, vaja... Em sorprendria.
Mai se sap.
Exacte.
Bé, en tot cas, doncs, felicitem, com deia la Marta, totes les sogres del món. I ara mateix, doncs, mira, passen 3 minuts o 2:15 i ja tinc ganes de saber tot el que ha passat aquesta passada mitjanit i tot el que vindrà aquest dimarts a la zona Vallejo. Com sempre, comencem amb alguna notícia que no t'hagi deixat dormir.
Doncs l'informe anual sobre gasos d'efecte hivernacle de l'Organització Meteorològica Mundial. Males notícies, com podíem imaginar. Els nivells de CO2 a l'atmosfera no paren de pujar. Perquè us feu una idea de com està la cosa, algunes zones de l'Amazònia han passat d'absorbir gasos d'efecte hivernacle a emetre'n. La propera cita mundial per combatre l'emergència climàtica és la cimera de Glasgow i Boris Johnson ja ha dit que tem que no es pugui arribar als acords necessaris i això que ni tan sols ha començat.
I alguns dels compromisos previs que s'havien adquirit tampoc es compleixen.
Fa 10 anys, per exemple, els països més rics del planeta, que generen el 75% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, varen comprometre's a ajudar les zones més pobres per afrontar la crisi mediambiental. No ha passat, per descomptat. Estarem atents per això a Glasgow, que comença diumenge, del 31 d'octubre al 12 de novembre.
És veritat. I mentrestant, Olga, el Cumbre Vieja, la Palma, que segueix actiu.
Fa gairebé 40 dies de l'inici de l'erupció, segueix la lava, s'ha incrementat la sismicitat, s'han destruït més de 2.200 edificacions, segueixen a veïns evacuats. El volcà ha estat la seva màxima activitat, ja té 10 colades, s'obren fissures, hi ha trencaments parcials de cons. Vaja, res, són bones notícies. Ahir llegíem algun diari que deien quan mires per la finestra i veus l'infern, i es veia un veí de La Palma, i és aquesta la sensació, no? Uh-huh. Anem veient les imatges i diem, és que allà segueixen igual. Nosaltres seguim fent vida, però aquesta gent segueix mirant el volcà i esperant que pari.
Mira, sobre aquest tema en parlarem, aquesta setmana aquí al matí a Ràdio Estel, en parlarem dijous, no?
Amb la Cristina Junyent, sí.
Amb la Cristina Junyent, amb la científica, que ens donarà doncs aquestes claus per entendre el que està passant, perquè ja porten més d'un mes a La Palma. Sí. Bé, si passem a la política, t'ha sorprès.
Era d'esperar.
Era d'esperar, però... millor dit, aquesta tensió entre els socialistes espanyols i Podem.
Està gustant l'acord dels socis de govern per la reforma laboral. Es torna a parlar de crisi, tot i que seguiran negociant. Han dit, Yolanda Díaz ja va comprometre's a derogar la reforma laboral del PP. Veurem què passa. Mentrestant, avui està previst que amb aquesta crisi de fons s'aprovi la llei de la vivenda.
I la Flavita Banana, Olga, que ens dona la seva visió particular.
A la seva vinyeta al País veiem a una mare que clarament s'ha amagat al lavabo per pintar-se les ungles i se li planten al davant els tres fills. En té tres. I el més gran li diu, bé, doncs hem format tripartit i ara ets oficialment l'oposició.
Com ens agrada, la Flavita Banana. Sí. Molt descriptiva.
Una mare sogra, no? Una mare sogra.
Sí, exacte.
Ahir, per cert, al Parlament es va acordar la creació d'un grup de treball per lluitar contra la LGTB-fòbia.
La Comissió d'Igualtat va acordar la creació d'aquest grup de treball. Tots els grups varen votar a favor de la seva creació, excepte Vox, recordem, el partit d'ultradreta. L'objectiu és poder avançar en polítiques i desplegar diversos aspectes de la llei LGTBI de Catalunya. L'anunci va coincidir amb la presentació de l'informe d'incidències de 2020 de l'Observatori contra l'homofòbia. Les incidències s'han incrementat un 18% respecte a l'any anterior.
I què és el que t'ha amoïnat avui?
Saber que aquest any ha mort una persona cada setmana per fer-se selfies a llocs perillosos. Llegim al País que un grup d'epidemiòlegs alerten de l'increment d'aquest tipus de morts. Les dades sorgeixen d'un estudi de la Fundació IO, especialitzada en medicina tropical i del viatger. I d'aquí, els viatgers que van a llocs, volen fer-se la foto espectacular. Bé, els llocs més habituals des d'on cau la gent són les catarates, els terrats i els penya-segats.
Però això és perillós, no? Que, vull dir, és curiós que ho digui un epidemiòleg, no? Que en parli sobre aquests temes.
Perquè el que fan al final és com anàlisi de dades, doncs, bé, no és una epidèmia, no?
És un virus, això.
El virus del selfie.
Home, sí, és que és
clar, però
greu,
Els epidemiòlegs devien estar perquè és de medicina tropical i del viatger, i quan han analitzat les dades han vist, tot i que ells possible anaven pels virus, aquests, els viatges.
S'han quedat amb aquesta secció de viatges, no?, que suposo que és on la gent doncs, també té com més
tendència a fer-se
aquestes selfies. Mentre aquí, Olga, arrenca la doble vacunació de la grip i la tercera dosi de la Covid pels majors de 70 anys. Ai, a Brasil, Jair Bolsonaro, que segueix desinformant.
Bolsonaro té una cita setmanal amb internautes, o la tenia, per vantar-se dels seus suposats èxits. Després que diumenge Bolsonaro vinculés la sida amb la vacuna de la Covid, Facebook i Instagram han vetat el programa, no és per menys. A partir d'avui, el Senat de Brasil, per això, votarà l'informe de la Comissió d'Investigació que acusa Bolsonaro de crims contra la humanitat per la seva gestió de la pandèmia, que n'havíem parlat fa dies. Oh. Veurem com... Si,
com evoluciona. Bueno,
què decideixen i què acaba passant amb Bolsonaro i, sobretot, què vota la gent a les properes eleccions generals a Brasil.
Crec que no hi hauran sorpreses per això, no?
No sé, jo no confiaria gaire en l'espècie humana.
La combinació, avui també ens volies parlar d'aquesta combinació entre Barcelona i arquitectura, que són notícia.
Ahir Ada Colau feia la presentació institucional de Barcelona com la capital mundial de l'arquitectura de 2026. Ho sabem des del juliol, però la pandèmia no havia permès celebrar-ho ni fer l'acte institucional. Aquesta capitalitat mundial coincidirà amb la celebració del Congrés Mundial dels Arquitectes. Falten 5 anys pel 2026, és molt, però s'estan escalfant motors ja el camí cap a aquesta capitalitat. Començarà l'any vinent amb un festival d'arquitectura. Serà una setmana dedicada a l'arquitectura, el mes de maig, anual, un festival anual, en principi, i cada any tindrà una ciutat convidada.
Està bé. T'ha cridat l'atenció una publicació científica sobre els... Atenció, sobre els efectes del fum del tabac.
Del fum, no només que fumi, sinó del fum. L'estudi confirma que l'exposició al fum del tabac augmenta el risc dels infants de tenir problemes com TDAH, trastorn de la conducta i dificultats d'aprenentatge i de llenguatge. No és la primera recerca que va en aquesta línia. A l'agost, l'IS Global assegurava que l'exposició al fum del tabac durant l'embaràs i a la primera infància està associada a una acceleració de l'envelliment biològic.
I què no els podem perdre aquest dimarts?
La contraportada de La Vanguardia entrevista a Gianfranco Bisettin, o Bisettin, director de robòtica de l'Agència Espacial Europea, l'ESA. Diu que la intel·ligència és moviment, perquè hem de prendre decisions per adaptar-nos a cada canvi i així desenvolupem la nostra intel·ligència. Entre altres coses, també li pregunten pel que costa la recerca a la ciutadania, més enllà dels beneficis que comporta, i l'Agència Espacial Europea només ens costa, a cadascun de nosaltres, 12 euros l'any. Està bé, no?
Només 12
euros? Bé, són molts.
Molt però... barat.
Home, si ho paguem per la, una plataforma no, digital, sí, paguem menys, no?
Sí.
Però bé, però s'aproxima, és a dir, aquest preu, no?
No arribarem enlloc als europeus, no? Aquesta
bé, però com a mínim que la gent no pensi, oh, és que estan aquí tirant diners. Bé, 12 euros.
Un dia podem parlar de la Marta diu que sí, de l'Agència Espacial Europea, no? O sigui, pot ser interessant. I què és el que més t'ha agradat?
Doncs una mica la línia. Saber que el CosmoCaixa a Barcelona, el Museu de la Ciència, ha estrenat un sistema solar en tres dimensions al seu planetari. Ha estat aquest octubre. Es diu Postal d'altres mons i podrem explorar els paisatges dels planetes amb els que compartim el sistema solar i també dels seus satèl·lits.
La imatge del dia.
La imatge avui ens porta cap a Vic, que és la capital de l'Osona, que està, David, com coberta de núvols, però un tipus de núvols, no?
Sí, és una fotografia espectacular que podem veure al Mirades del diari Ara. La foto és de l'Emili Vilamala, que és un fotògraf de fenòmens meteorològics, com el que va captar un dia d'aquest mes d'octubre al cel de Vic i que ha titulat Mamatocumulus des del terrat. Mamatocumulus, ara.
Que és aquest núvol, no? Aquest tipus de núvol.
És un núvol mastodòntic, que anem... no se'n veuen gaires, per això. És un núvol que té un color gris blavós, normalment, i acostuma a estar il·luminat directament pel sol, que és quan el veiem, perquè de nit no és tan... no el veiem tant, el mamatocumulus.
És de dia.
Ha de ser de dia, sí. El que es produeix és una imatge espectacular, mireu-la si podeu. A mi m'ha fet com respecte, perquè m'ha donat la sensació que dins d'aquest núvol mastodòntic hi ha alguna cosa amagada. Yeah, m'ha recordat a pel·lícules com Independence Day, que de dins d'un núvol gegant apareixia una nau espacial, o també de la Guerra de los Mundos, que també doncs, hi havia una tempesta i uns núvols immensos que presagiaven alguna cosa dolenta. Però no, en aquest cas... Vic continua estant on ha estat sempre i no ha passat res. Per cert, que aquesta foto de l'Emili Vilamala ha estat seleccionada com una de les 60 candidates a formar part del calendari de l'Organització Meteorològica Mundial del 2022. Hi havia més de 1.100 imatges i una d'elles ha estat la de l'Emili, una de les seleccionades.
Doncs una d'aquestes imatges que podem veure avui al diari. Ara, per exemple, no sé si vosaltres sou de veure figures dels núvols, perquè hi ha gent que té com més...
A mi m'agrada molt.
Sí, però... Sí. Si poses i les veus o dius, va, vaig a buscar figures i després les troba.
A veure, en general no tinc gaire temps de badar així mirant el cel, però sí que és veritat que a vegades... Que
és facilitat, jo crec que...
Que quan mires així i estàs badant, i m'agrada. I m'agrada compartir-ho, o sigui, possiblement si ho faig sola ho deixo ràpid, però amb gent tu que veus... Que has vist... Sí.
No, és que... Jo l'única incògnita és que volen les nubes. No,
però tu fa pocs dies també ens parlaves d'un núvol que tenia la forma de Catalunya.
No, d'Espanya.
Ah, d'Espanya.
Del mapa d'Espanya.
El Líbia, sí.
Tens una mica fixació. Era Líbia. Sí, és veritat, ara que pensa, que ho dius, tens raó, però no me'ls he mirat mai, els núvols.
Doncs jo crec que això és una, el que li passa a la Olga, que veu amb facilitat doncs, aquestes formes dels núvols, té una explicació científica. De fet, crec que també hi ha una explicació científica per aquelles persones que en objectes així random veuen cares, normalment, no?
Jo això també ho faig, Tinc moltes fotos a Instagram, amb icy face, però moltes, sovint moltes. L'altre dia vaig veure una del Jack Skeleton, que vaig pensar, serà que no porto les ulleres?
Doncs, això té un nom, Olga.
Tens un problema.
Això t'anava a dir,
si
problema.
Si té nom, és un problema.
Doncs després ho esbrinem, després us donarem el nom d'aquesta... És que no sé com dir-ho, és com una... Sí, és una... Jo ho vaig veure l'altre dia, és una explicació científica del que passa, que teniu...
Nomofòbia.
No sé. No ho sé. Home,
no és, no és un superpoder.
Home, podria ser un superpoder, eh? Senyal que ets creativa, no? De per sí, si, no sé. Bé,
imaginativa.
Ho mirarem. Imaginativa, mm. Sí. Va, anem a fer un cop d'ull, Marta, cap a on has fet cap avui?
Doncs mira, avui he vingut fins a Vilna, capital de Lituània, per confirmar que s'ha batut un nou rècord Guinness totalment prescindible. Si ara us digués, per exemple, que teniu 3 hores lliures, què aprofitaríeu per fer? A veure...
Mira, núvols.
Mira, clar.
3 hores.
3 horetes, ara, aprofitant que a tu que t'agrada, per exemple, anar a fer un cafetó aquí davant...
Sí, doncs en faria 3.
Aniria a caminar, jo crec. Aniria cap a la muntanya a caminar.
Doncs el Valerian Romanovski tenia altres plans. Li van donar el matí lliure a la feina i va decidir omplir una mena de cabina de telèfons de vidre amb cubs de gel.
A veure, un moment.
Quan ja era... Espera, que no he acabat aquí. Quan
encara
ja era plena... No, quan ja era plena, s'hi va ficar ella dins per batre un nou rècord Guinness, el de passar-se més estona cobert de gel. Fora del glaç, només hi tenia el cap per respirar, sabeu? Sabeu a l'estiu que posen les llaunes de refrescos en fred en sabates de gel picat i només es veu la part dalt de la llauna?
Sí.
Doncs el Valerian estava igual. De fet, podeu veure la foto. S'hi va estar 3 hores i 1 minut polvoritzant el rècord del francès Romain Van den Dorp, que el desembre de l'any passat s'hi va passar 2 hores i 35 minuts. Suposem que quan el van avisar del nou rècord del lituà es va quedar glaçat.
Ara m'has recordat el Matías Prats.
Clar.
A les notícies.
Clar. Sí,
amb aquella rialla, oi?
Sí, no, i allò... Sempre fa l'acudit aquest.
El silenci. Aquest era el moment que treien el Romanovski de la cabina després de 3 hores i 1 minut. Primer, amb martells, ja el sentiu, van haver de picar el gel que el cobria. I després les retiraven amb una espècie de camilla rígid, com si fos un bacallà, sí. I com cap enrere, com els submarinistes quan salten de la...
Pies, no? Sí. Aquest home, clar, s'ha quedat...
Clar, el més trist és que va tot el rècord i mentre el treien de la cabina, ara ho sentíeu, perquè es refés, cap de les persones del públic va aplaudir-lo. Tothom estava callat, cap reconeixement, tampoc sé què s'esperaven. Per cert, Romanovski no és el primer rècord Guinness absurd que bat a baixa temperatura, perquè l'hivern passat va cobrir 400 quilòmetres en bici a 60 graus sota zero. També totalment innecessari, però
exacte,
que computa com a rècord Guinness.
I això els deu costar diners, clar.
I la salut.
Exacte. A part de la salut, diners.
Després surt el llibre.
I mira, en parlem aquí.
En parlem
a Radio Estel.
Aquest senyor ja té una edat, no, el Romanovski? Vull dir, per fer aquestes coses.
Sí, que te l'imagines fent altres coses a aquesta edat. Sí,
no?
Sí.
Mirant obres, per exemple.
Però es conserva bé, clar, es conserva bé.
Home, sí, totalment.
Tot el dia amb aquest fred.
Gràcies, Marta. Seguiràs l'evolució de Romanovski.
Sí, a veure si es refà o no, us aniré informant.
Doncs seguim avançant en aquesta taula de redacció perquè arriben aquesta notícia viral i és que al matí a Radio Estel ens agrada desviar-nos una mica del tòpic i del que parla tothom. Per això destaquem el que pensem que hauria de ser tendència, hauria de ser fer-se viral, no, David, o a les xarxes, tot i que encara no, eh?
No.
Ho marquem quan tu digui, com va això?
No, a veure, tot arribarà. Arribarà, nosaltres ho intentem, no perdem l'esperança que el que diem aquí acabi sent viral.
Ahir va passar amb en Peyu, eh? Tu vas dir, no és viral. I mira...
No era viral encara en aquells moments, però vaja, no crec que fos mèrit meu.
Bueno,
segur que no. Sinó que diem, potser és mèrit del Peyu i dels 3 milions de seguidors que té. Vaja, és igual. Aquesta sí que ho ha de ser,
És
una gran notícia.
Sí?
És el que ha fet un professor de geografia, els seus alumnes de batxillerat, durant un examen. I el que ha fet té molt a veure amb aquesta sèrie. Sí, amigues, sí, amics. És el juego del calamar. Feia dies que no en parlàvem. El professor en qüestió ha sabut treure-li partit d'aquesta sèrie i utilitzat la imatge de la ja famosa Nina, aquella nina gegant,
del
joc...
Que està tot arreu, també.
Està tot arreu, exacte, del joc Luz Roja, Luz Verde, Luz Roja... que és el picaparet, que passa allà, que aquí es mou i ja sabem què li passa. El senyor Wayne, que és així com s'anomena aquest professor a Twitter...
El senyor Wayne? És com el Batman, no?
Sí, Wayne.
El Bruce Wayne.
Bruce Wayne, exacte.
Jo he pensat en John Wayne. Ara la pistola, no sé. Se m'han creuat els cables.
No, també podria ser John Wayne i el senyor Wayne. Els dos són correctes. Va projectar, doncs, bueno, com dèiem, el senyor Wayne va projectar la imatge de la Nina amb aquest missatge sota que deia luz verde, ya puedes escribir y aprobar, el que esté copiando, eliminado. Eliminado o suspès,
ja ho hem entès. Oh,
bueno, que ningú ara es posi les mans al cap. Ell mateix ho ha penjat també més a Twitter, ha rebut likes i també algunes crítiques, perquè des d'aquí bon dia, haters de tot el món, que l'únic que sabeu fer és criticar a Twitter. El mateix ha explicat, ell mateix, que els alumnes, doncs els va fer molta gràcia, que van riure tots i que va ser una mica, doncs, per treure ferro el primer examen del curs. I home, des d'aquí he de dir que molt a favor de treure ferro en aquests moments que hi ha de... com de tensió, no?, entre els alumnes i els...
Ens agrada molt.
Creieu que arribarem a Nadal encara amb el Juego del Calamar, no?
I tant.
I que durarà encara, la sí. tendència, sí?
L'altre dia m'hi ha costat de... Mar, t'ho dic a tu, Marta, perquè em vas enviar una foto del mono aquell vermell.
D'una disfressa.
Una disfressa. Al costat de casa també he vist una botiga que la tenen, ja.
Ah, sí? Però anava amb pistoleta el ninot?
No, anava sense pistoleta.
Aquesta que et vaig passar potser era... una mica més premium.
No, és una botiga friki que venen sobretot mascaretes. Mm-hmm. I aquell gat que fa així amb la mà, amunt i avall... Això, el que té Kineko, doncs tenien a la porta, donant la benvinguda, una cosa d'aquestes.
Va, i si sou fans avui de... Gràcies, David. I si sou fans del caviar, com jo, aquesta notícia us pot interessar, Marta.
Sí, pels gourmets despistats, que sapigueu que al Pirineu s'hi produeix caviar, l'únic, de fet, que es fa a Catalunya. Al tractar-se d'un caviar nostrat, podria portar el nom, per exemple, d'una sèrie inspirat en una sèrie de TV3, Esturió del Llar. Caviar pels indecisos, que seria caviar d'opinió. Es diu, però, Nacari, que sona més... que sona
molt
més...
matiatzada Prats, avui.
Sona com a rus, el Nacari, aquest.
No ho faré més.
Nacari,
que sona més refinat, Mercè. Es produeix a la Vall d'Aran amb esturions d'origen siberià. Els peixos han vingut en avió, tranquils, no han vingut nedant des de Rússia. Aquests esturions es passen la vida nedant en una peixera gegant d'aigua del riu Garona, amb vistes al Pirineu, que tampoc és una mala vida.
No.
Per produir mig quilo de caviar cal haver tingut una femella 8 anys a les piscines. A més, durant aquests 8 anys, els esturions s'alimenten exclusivament d'un pinso fet només, atenció, d'algues i gambes, que també no és un mal plan, no és una mala dieta. Vols saber, Mercè, on pots trobar aquest caviar?
Si us plau.
Si vols provar, doncs si mira, tens dues opcions, dues Nacari Stores a Catalunya, una a la Vall d'Aran, concretament a Viella, aquest et queda una mica més lluny, però l'altra és aquí a Barcelona, al barri de Sant Gervasi, i pots anar i fer una degustació de caviar que pots acompanyar de vins, vodkes, caves i xampanys. El caviar català té tres categories amb tres preus diferents. Si vas, Mercè, et recomano que facis una aposta per la qualitat i optis per la gamma premium. No et conformis amb menys, això sí, que sàpigues que una culleradeta de només 30 grams costarà uns 110 euros.
Estupendo. Doncs de ben segur, que passa.
Si t'animes, avisa'm.
No?
Sí, cap allà.
Doncs, mira, si voleu més informació, caviarnacari, no?, amb dues dits,
.com.
I a partir de la una, avui posarem la lupa al matí a Radio Cel en una fira que demà David obre les seves portes a Barcelona i que, per cert, arriba a la seva edició número 22 com una de les més importants d'Europa.
Sí, és la Fira Gran, el Saló de la Gent Gran de Catalunya, que estarà del 27 al 29 d'octubre, és a dir, de demà divendres, a les Drassanes Reials de Barcelona. Durant aquests 3 dies, doncs, aquestes drassanes es convertiran en un punt de trobada per la gent gran, que vingui de tot el món, de tot Catalunya, perquè tenen preparades més de 400 activitats, i tot és gratuït, per tant, cosa que s'ha d'agrair. Farem una miqueta d'agenda, del Fira Gran 2021. Ho farem amb el Juli Simó, que és president de la Fundació Fira Gran.
Doncs això serà a partir de la una aquí al matí a Radio Estel, però abans... Moment ara, que tots estàvem esperant, la freqüència madurada de la Marta Jarque, aquell misteri sonor diari doncs, que ens presentes i que doncs, la gent que participi en aquesta freqüència madurada tindrà premi.
Exacte, una fantàstica cistella de productes Capravo, versió tardor, perquè a més aquesta cistella s'adapta a l'època de l'any. No sé si esteu a punt pel misteri sonor d'avui. Bé, un 26 d'octubre, com avui, però de l'any 1885, a París, el químic i bacteriòleg Louis Pasteur publicava els seus estudis sobre la immunització contra la ràbia. D'acord? La pregunta és, quin insecte fa molta ràbia?
A tu?
En general, jo penso que és una cosa generalitzada. No, no he conegut a ningú que digui m'encanten els...
Oh, depèn de si eren espectadors de l'Oveja Maia o no. Perquè ell agafa més carinyo tots els...
Bueno, és que tu ja estàs pressuposant una cosa que potser no va per aquí.
Jo crec que és una espècie que ens molesta més la femella que el mascle.
Carai.
Ah, sí?
Pot ser, clar.
I que molesta més de nit cada dia?
Molesta més, es confirma la teva hipòtesi, sí? Perquè efectivament, si més no el sents més, et molesten més quan el sents.
No?
Sí. Què? Te'n pica més, també.
Com diferencies si és mascle o femella?
Perquè... Ah, perquè qui pica... És que ara ja no sé si estic donant pistes. No sé si és aquest.
Són suposicions.
Si fos el que jo suposo que és, qui pica és la femella que necessita un enzim de la nostra sang perquè pugui incubar els ous.
Ah, mira que bé.
Caram, no ho sé. A quarts d'una, que vindrem la segona pista,
això estarà madurat.
Aquesta informació.
Estarà madurat.
O sigui, la pregunta seria, quin insecte fa molta ràbia? Perquè
exacte,
tu no coneixes a ningú que estigui a favor d'aquest
correcte
insecte.
Correcte, aquesta, clar, em baso en aquesta premissa.
Recuperem perquè, si us plau, o sigui, a l'àudio final és boníssim el que li passa a aquest insecte. Hoste, el tornem a posar? Que tens un insecte ara d'aquests? T'està molestant.
Sí, que mou així la mà. Sí.
A veure, posa'ns la pista.
Clar, això és el que fem tots.
Aquest zasca final és definitiu.
Sí,
per descartar entre diferents bèsties.
Molt il·lustratiu. Exacte. Doncs, Marta, per tots aquells oients que ja sapiguin la resposta... Mm-hmm.
Doncs mira, ens la podeu enviar per WhatsApp al 663-99-30-62 o bé per correu al mati@radioestel.cat. Teniu temps de participar cada dia fins la una.
Ja sabeu que us podeu endur una magnífica cistella a Caprabo que sortejarem els divendres. Per tant, doncs tens tota la setmana per participar en aquest sorteig de la freqüència madurada, el sorteig de la cistella a Caprabo. Nota de veu al 663-99-30-62 o bé un e-mail al mati@radioestel.cat. 4 minuts i ens situem ja al punt de les 11 del matí i ho farem amb ells. Són Reinaldo i Clara. Bé, darrere d'aquest nom hi ha el grup lleidatà liderat per la Clara Vinyals. El seu darrer disc, L'amor fa calor, sorprenen tots amb cançons subtils, però alhora carregades de detalls, com aquesta que estem a escoltar, per fer-te una idea. Amb ells, què farem? Doncs arribarem al punt de les 11. A les 11, la Olma Giró i el Xavi Toscano ens posen el dia de les notícies més destacades i després, atenció, visita al matí un dels personatges clau del jazz recent a casa nostra. Fins ara. Acostumades a llocs on anàvem i dels detalls. Per fer-te una idea una mica real, només de pensar-ho m'agafa un desmai.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.